Ràdio Estel. Informatius.
Són les 5. Bona tarda. Us parla Pere Joan Tibalcells. Dos morts i diversos ferits en l'accident que hi ha hagut a l'AP7 aquesta tarda a Barberà del Vallès i que ha obligat a tallar l'autopista durant una estona. Ara s'ha reobert la circulació en un carril, però continua havent-hi 10 quilòmetres de cua en sentit sud. L'afectació també arriba a la C-17, on hi ha més de 2 quilòmetres de cua i també hi ha 5 quilòmetres de cua en sentit Girona. Des de trànsit recomanen anar per la C-33 o la C-32 per entrar a Barcelona. I un total de 127 béns de l'Església i metropolitats o inscrits a Catalunya entre els anys 1998 i 2015 tenen algun error. Així ho reconeix la Conferència Episcopal Espanyola en un informe complet sobre les gairebé 35.000 immatriculacions registrades durant el mateix període a tot l'Estat. Aquest llibre, lliurat aquest migdia pel cardenal Joan Josep Omella, el president del govern espanyol Pedro Sánchez, recull concretament 99 espais amb irregularitats a la diòcesi de Vic, 15 a la de Sant Feliu de Llobregat, 7 a la diòcesi de Terrassa, 3 a Girona, 2 a Tarragona i 1 a Lleida. I en política, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, anuncia que es duplicarà el número d'agents destinats a l'àrea anticorrupció el proper semestre. Així passaran de 12 a 30 agents. Elena ha manifestat que s'estan formant a dos caporals en matèria de contractació pública per investigar millor aquest tipus de casos. El conseller també ha anunciat que s'està treballant en un nou protocol per blindar les operacions anticorrupció. Ho ha manifestat durant la comissió extraordinària per explicar els canvis de la cúpula dels Mossos, on Elena els ha defensat. Textualment ha dit que no ha estat una purga i no s'ha castigat a ningú.
L'anterior major, l'anterior cap del cos, era segur la persona més adequada per dirigir el cos durant el temps que el va dirigir. I estic convençudíssim que l'actual cap del cos és el millor cap del cos que pot tenir Mossos d'Esquadra pels propers anys.
A hores d'ara, la comissió segueix en marxa al Parlament, on és possible que Elena es pronunciï sobre la investigació a 7 persones vinculades al cos de bombers per un presumpte fraude al manteniment del camió dels camions de bombers. I la filòsofa i activista nord-americana Judith Butler és la guanyadora del 32è Premi Internacional Catalunya d'aquest any, segons ha anunciat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, fa poca estona. Butler és una de les intel·lectuals més influents del món per les seves reflexions sobre l'ètica, el feminisme, la política i els drets humans. La filòsofa es declara una persona no binària, és a dir, que no tenen una autopercepció ni com un home ni com una dona i que poden identificar-se amb un tercer gènere o en cap. De fet, un dels seus llibres més venuts, Undergoing Gender, aborda els conceptes de transgènere, transexual, intersexual en relació amb la teoria feminista i de la teoria queer. I Elisenda Pelusier, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, ha demanat a les forces independentistes que preparin una nova ofensiva perquè l'independentisme, diu, té prou suport amb un 52% per poder avançar en política. Pelusier ha explicat que s'ha avançat poc en accions estratègiques per avançar cap a la independència i ha denunciat que l'estat espanyol no vulgui abordar la problemàtica.
No és un procés fàcil perquè no estem en un estat de qualitat democràtica que pugui respectar el dret d'autodeterminació i que ens permeti decidir això de manera tranquil·la i fàcil, senzillament organitzant un referèndum acordat com el que va fer Escòcia el 2014. No estem en aquesta situació, però altres països han estat en situacions fins i tot més complicades que la nostra i si han tingut aquesta persistència se n'han sortit.
Pelusier també ha demanat al Tot anirà bé de Ràdio Estel recuperar l'esperit de l'1 d'octubre i trencar amb les lluites electorals dels partits independentistes perquè fan, ha dit, que no hi hagi un rumb clar cap a la independència i generi molt desconcert en la ciutadania. I ara els esports amb Pau Massip.
El derbi espanyol-Barça es tornarà a jugar en horari nocturn. La trobada es disputarà el diumenge 13 de febrer a les 9 del vespre a l'RCD Stadium. Un partit compla un mes de febrer frenètic pels blaugranes. Visitaran el camp de l'Espanyol una setmana després de rebre l'Atlètic de Madrid al Camp Nou. Just després, el dijous 17, s'enfrontaran al Nàpols en el primer play-off de l'Europa League. Per acabar, el diumenge 20, visitaran Mestalla en una nova jornada de la Lliga contra el València. Un Barça que ha de preparar aquesta trobades sense Ansu Fati. Encara entre aquesta tarda i demà pel matí es prendrà la decisió de si el jugador passa pel quiròfan o no. Ansu Fati ha de decidir quin tractament seguirà després de recaure la lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra a Sant Mamés. Des del club la recomanació és passar per quiròfan, però el jugador no ho acaba de veure clar. Tot i que encara no se sap quant temps estarà de baixa, el jove podria perdre's tot el que queda de temporada. I la Premier League ha reduït els contagis de Covid-19 a la meitat en una setmana. En els últims 7 dies s'han registrat 16 casos positius. Això suposa la quarta setmana de descens dels casos. La Premier League, la Lliga Anglesa, és una de les lligues més afectades pel virus que va haver de suspendre fins a 22 partits.
Gràcies, Pau. Ampliarem totes aquestes informacions i moltes més al punt i seguit amb Diana Silva. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé de Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Catalunya Cristiana estrena web, un portal més accessible, amb més continguts, més formats, l'actualitat que t'interessa. catalunyacristiana.cat, una nova web pensada per tu. Acompanya'ns.
Els professionals en futur es formen a Blanquerna. Acompanya el teu fill a les sessions informatives i descobriu els graus universitaris en comunicació, relacions internacionals, psicologia, educació, esport i salut. Parla amb els professors, coneix les instal·lacions i pregunta. Dijous 3 a les 6 de la tarda a Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
A Catalunya volem fer una economia intel·ligent, digital i emprenedora, que permeti reduir el període mitjà de pagament a proveïdors i situar-lo dins el termini de 30 dies. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Un, dos, tres. Són tres bessones. Us durem.
Ara ja m'ha enxafat la sorpresa. Ja me l'ha enxafat directament, perquè no. M'està dient el José Matos. Perdó, no. Sí, és magnífic. És que estic convençut que més d'un i més de dos de vostès, quan han escoltat aquesta música, han fet un petit viatge en el temps, no? Se'n recorda tot això? Era la història de l'Anna, de la Teresa i de l'Helena. De veritat, les tres bessones. El 25 de gener, això és una cosa que ens agrada molt, i ho saben vostès, no? Fer aquests viatges en el temps per trobar-nos doncs, a persones que en determinat moment, tal setmana com aquesta, eren notícia per una cosa o per una altra. I el 25 de gener, és a dir, demà, farà 20 anys, com passa el temps, La Vanguardia. Hola, Roser, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És que com ha dit sí, ja, que ja la tenim a antena. El 25 de gener de 2001, fa 20 anys, 21, La Vanguardia publicava que les tres bessones van ser el producte audiovisual espanyol més exitós en l'àmbit internacional. La que va liar, Roser, va ser bonica, eh?
Sí, mira, la primera sorpresa vaig ser jo.
Ah, sí?
I encara ho soc. Sí, encara ho soc.
Impressionant, eh? Sí. Avui està amb nosaltres Roser Capdevila, és l'escriptora, la il·lustradora Roser Capdevila.
No, escriptora, en el cas de bessones, no.
Ah, bé, en general, jo ara parlava en general.
Sí, amb altres contes, amb contes que he fet, sobretot pel Japó.
Ah,
sí. No en japonès, després ells ho han traduït,
sí.
Però sí que he escrit molts contes.
La Anna, la Teresa i l'Helena, les tres bessones. Sí. Com van néixer les tres bessones, Roser?
Mira, van néixer ara fa 52 anys. Uh-huh. Ha fet 52 anys. Unes nenes que ens pensaven que... Clar, era una època que no hi havia parts múltiples. Ja. Ara sí.
Clar.
Ara hi ha manipulacions genètiques, mm-hmm. Hi ha parts múltiples, però llavors no n'hi havien. I clar, quan vàrem veure amb una radiografia, perquè l'ecografia no existia encara, almenys aquí,
sí.
Van veure la radiografia que hi havia.
Tres.
Sis cames, tres caps, 60 dits... Tota aquesta quantitat d'ossos. Jo era una persona molt prima, molt prima.
Això deu impressionar molt, no? Quan li van dir,
esclar.
Està esperant vostè tres.
Esclar. Jo vaig dir, jo no vull 60 dits.
Ja, ja.
Després vaig dir, vull 60 dits, el que no vull que em falti cap ni que en sobri cap. Però, bueno, sí.
Però quin ensurt inicialment et devia ser tot un ensurt.
No, i van néixer bé, mm-hmm. Van néixer molt bé.
Sí.
I els van posar en incubadores... de seguida van fer el pes i cap a casa, i des de llavors, bueno, fins que es van casar cap, o que se'n van anar de casa, van viure a casa molt bé.
M'estic imaginant, amb 2 anys, amb 3 anys, 3 nens a la vegada.
Sí.
Això devia ser una bogeria, no? Sí. 3 nenes, en aquest cas. No? Devia ser una bogeria, no?
Mira, saps què dic? És pitjor de diferents edats. Mira, quan són iguals, els biberons són iguals. Quan acaben el biberon, les papilles són iguals. El primer dia que comença la guarderia, totes tres.
Clar.
Si tens, jo, la meva germana, la meva cunyada, amigues que tenien les criatures escalonades, tenien molta més feina que jo. Perquè un papilles, l'altre marranejava, l'altre l'havien de portar ja a l'escola, a l'altre... Bueno, era... Tenia...
Ai, que sí, l'ha caigut l'aigua.
Sí, és igual.
Ai, necessita... ens caldrem alguna cosa. S'ha mullat una mica, oi,
una
Roset?
Mica, però no passa res.
Ai, em sap molt de greu. No. Bé, sort que tenim companys, sí, i companyes aquí.
Sí, o veig que aquí... Sí, ja pots deixar el rotllo.
Sí, millor deixa'm el rotllo aquí, Maria José, gràcies, eh? Sí. Perquè, efectivament, estava la nostra companya de xarxes socials, allò, fent fotografies, perquè tots els nostres seguidors, tal, quan de sobte, doncs, ha caigut
quan
aquesta...
Quan de sobte m'ha caigut, és que sóc una patosa.
No, però
quan
això...
Polla.
Això també, quan un té nens i nenes a casa, també passa sovint, no? Que els hi va donar el biberon i que el biberon li acaba al damunt, no?
Ah,
per
sí,
exemple.
Bueno, però un biberon no hagués fet aquesta mullena que està fent.
Ah, no, però per la taula ni s'amoïn, i a mi em sap greu per vostè, no, que s'ha mullat una mica, no?
M'he mullat, sí, una bueno, mica, però no passa res.
No passa res.
No passa res.
Doncs aquelles 3 nenes que hi havia a casa, que efectivament es deien tal qual,
sí,
com
sí,
havíem dit
sí,
nosaltres, van ser les inspiradores, sí, l'Anna, la Teresa i l'Helena, d'aquestes 3 bessones que després van triomfar a la televisió, d'una manera
vam
brutal,
començar,
no?
Començar amb contes, perquè Editorial Planeta volia, no havien fet mai contes infantils, i volien fer una col·lecció infantil, i varen veure el meu, van dir, això ho fem.
Clar.
I bueno, a partir d'aquí van començar a fer llibres, que els llibres ja van tenir molt èxit a l'estranger. I es van vendre per tota Europa i al Japó i a molts llocs. Estan en moltes llengües, als països escandinaus, a Itàlia, a Alemanya, que es deia De Trilingen.
De Trilingen.
Sí, De Trilingen.
Sí.
I a Itàlia es deia La Tre Gemelli i l'Estrega Noiata. Estrega Noiata vol dir bruixa
la
avorrida.
La bruixa avorrida. Sí. Exacte, exacte.
Anoiata.
Sí, sí, anoiata.
Anoiata vol dir avorrida.
Avorrit. Anoiar-s'hi és avorrir-se,
sí,
efectivament.
Clar.
Roser, 170... Ara ja parlo de la televisió, eh?
Sí.
La sèrie de televisió es va veure en 174 països i es va doblar 31 idiomes.
Sí.
Com s'explica l'èxit de les 3 bessones?
No ho sé. No ho sé, però potser... A veure, jo crec que una gran part va ser pels guionistes. Els guionistes que eren el Francesc Corteu, l'Albert Vinyoli i el Joan Sol. Aquests
Caram.
Tres...
Home, Déu-n'hi-do, quins 3 guionistes,
sí,
eh?
Sí, eren del Terrat.
Sí, sí, ho sé.
Sí.
Són boníssims.
Vale. I van ser molt bons guionistes. Jo penso que va ser molt important. Perquè vam voler fer... una sèrie divertida, però al mateix temps que quedés alguna cosa pedagògica, però sense ser uns pedagògics.
Ja.
Però, és clar, quan vam acabar amb els contes clàssics, que són contes amb molta moralina i de nena bona i nena guapa i princeses i, bueno, nosaltres ja ho vam transgiversar tot, perquè el príncep de la Ventafox estava arruïnat i tenia el castell hipotecat, i el llogava per fer casaments i eventos. I llavors, és clar, això ja era donar-li i després lo de la sabateta de vidre, que era una sabata incomodíssima,
yeah,
incomodíssima, que sembla mentida que et posin una sabata de cristall.
Sí?
Bueno, i tot era com una mica, com que els contes clàssics són patrimonis de la humanitat, no són dels germans Grimm i de l'Andersen. Ells ho van transmetre, ho van escriure. I alguns estan repetits, la princesa i el pèsol i un d'aquests, per Perrault.
Ah,
per
i la princesa i el pèsol. Sí, cada un. És molt bonic aquest conte.
Sí.
És molt bonic.
Sí, dels set matalassos.
Sí,
i
la princeseta sí, que pobreta, matava el pèsol, que no podia dormir.
Va acabar tota plena de morats.
És veritat, és veritat.
Sí. Doncs, llavors, quan vam acabar, perquè vam fer 104 episodis, que són molts, de mitja hora. Ja. Per dibuixos animats és molt. Ara ja no, suposo, perquè ara es fa molt amb ordinador, però a Cromosoma es feia amb el sistema antic de dibuixar-ho imatge per imatge.
Déu-n'hi-do, eh?
I llavors vam dir, bueno, doncs ara què fem? Doncs va, fem obres grans, importants de literatura. Vam fer el Quixot, vàrem fer Romeo i Julieta.
Sí.
Bueno, ara ja se me'n va una mica, però en varen fer diversos, després varen fer personatges importants, Leonardo da Vinci, i em fa gràcia perquè em trobo gent pel carrer de l'edat de la teva, de l'edat entre 40 i 50 anys, i et diuen, ai, jo vaig saber que era la politxa que l'havia inventat Leonardo da Vinci per les bessones. I llavors, m'agrada molt la música, perquè vaig sentir la història d'Amadeus i que era un músic, que era un nen petit i que ja era un geni. Uh-huh. I això a mi em satisfà.
Oh, clar, lògicament, que es passa a formar part de la història col·lectiva de les persones.
I no parlem de Gaudí, que l'han passat i el passen a totes les escoles.
És veritat.
Són dos episodis i surt la Pedrera i surt tota la història de Gaudí.
Dèiem abans, Roser, que el temps passa molt ràpid. És una cosa curiosíssima, perquè efectivament ja fa 20 anys... Fa 20 anys d'aquest article a La Vanguardia, que ens hem fixat nosaltres, però efectivament fa 50, no?
De quan és aquest article?
Doncs el 25 de gener del 2001. Ens hem trobat aquest article. Després li passarem directament l'enllaç perquè el pugui... I tant, perquè el pugui veure, no?
Sí.
Però si fa 20 anys d'això, jo quan he vist que feia 32 anys que va començar les seves emissions a Antena 3, se'n recorda? Perquè era el moment en què arribava per fi la televisió privada a Espanya, no?
Sí.
Nosaltres havíem crescut amb la 1 i amb la UHF. Se'n recorda que li dèiem la UHF?
Sí, UHF, i tant.
Sense comandament a distància ni res, no? Que t'havies d'aixecar i apretar, no?
Sí,
perquè no hi havia comandaments a distància. I de sobte, ostres, va arribar Antena 3, va arribar Telecinco, no? Va arribar TV3, que ja hi era també, i amb la qual cosa, ostres, diguem que el panorama s'omplia també d'altres ofertes, no?
Sí.
Se'n recorda vostè d'aquells inicis de la televisió privada a Espanya?
Bueno, esclar, sí que me'n recordo. El que t'he de dir, que molt no la vèiem.
Ah, no?
No.
Jo li he de dir que la persona que tenim al telèfon, jo el veia cada nit.
Ah!
Cada nit. José María Carrascal.
Ah, senyor... bueno, sí, sí que és,
Senyor Carrascal.
Quedava amb unes corbates, recordo...
Sí.
Que sí?
Ho recordem tots. Senyor Carrascal, què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, bueno. Si...
Buenas tardes.
No están buenas, pero no está lo arreglaremos entre todos.
Claro que sí, oiga, qué alegría escucharle. ¿Cómo está, señor Carrascal?
Bueno, pues estoy. Yo creo que hoy... Esa es una pregunta que voy para los 92 años, o sea que estoy, eso ya es bastante.
Bueno, fíjese que estoy con Roser Capdevila, que es una gran ilustradora. No sé si usted llegó a ver alguna vez Las Tres Bessones, que serían...
Las Tres Mellizas.
Las Tres Mellizas, que triunfó en todo el mundo. Y estamos recordando efectivamente lo rápido que pasa el tiempo, ¿no? Usted fue un auténtico icono en la noche de España, revolucionando absolutamente la manera de contar las noticias, ¿no?
Bueno, posiblemente porque nunca había hecho televisión, porque no tenía idea de lo que era la televisión. Bueno, no, estoy exagerando, tomando en broma una cosa que es muy seria. Lo que no había hecho en el periodismo era televisión.
Ya.
Había hecho mucho periodismo escrito, había hecho bastante periodismo de radio, que es lo que a mí me gusta.
Ajá.
Me gusta mucho más la radio que la televisión.
¿Sí?
Y vine cuando Antena 3 Radio había sido corresponsal de ya en Nueva York y me ofrecieron eso, ser uno de los presentadores de los telediarios de ella. Recuerdo perfectamente, estaba yo en mi pequeño despacho que tenía en el edificio de Naciones Unidas, esa especie de ficha de dominó al lado del East River, y me llamó Luis Ángel de la Viuda. Uy. y me dice: José María, nos han dado por primera vez licencia para la primera cadena de televisión privada. Ajá. Dijo: hombre, enhorabuena. Y dice, y Manolo era
Manolo,
Martín Ferrán, vengas a presentar un telediario. Y mi contestación fue: Manolo está loco. Lo menos que esperaba era esto.
Claro.
Y además lo sentía, ¿no?
Señor Carrascal, usted es que lo reinventó todo, quiero decir, porque nosotros estábamos acostumbrados a otro tipo de presentador, mucho más distante. Usted de repente nos trajo un periodismo muy cerca. Se levantaba, se sentaba encima de la mesa, sus corbatas, Roser?
Sí, les corbates. I
les
tant.
Corbates, senyor Carrascal.
Jo és del que me recordo més.
Les corbates era el que menys... és tremendo la televisió en esto, com se ve,
claro.
Más que...
La imagen.
Más que se oye, sí. Y claro. Que se analiza.
Sí.
Es tremendo. Y no fue buscado, era que en aquellos momentos, estoy hablando de finales de los años 80, y, porque iba a salir el 25 de enero del 90, íbamos a salir a antena por primera vez, pues estaban de moda unas corbatas muy llamativas, etcétera, etcétera. Hasta entonces las corbatas de los hombres eran unas corbatas
serias, aburridas,
pero vino aquella moda y yo vine. Bueno, si se ven hoy, conservo muchas de ellas, las corbatas de aquel tiempo, sí. en algunas convertidas en cojines. Mi suegra, que era una señora estupenda,
ajá.
Sé cómo tienen tan mal la fama las suegras.
Ah, sí.
Yo me entendía casi mejor con ella que con mi mujer. Y hizo cojines, o sea, funda de cojines, con un patchwork, y las conservo. Y se nota que no son tan extravagantes, vamos
ya.
A decirle así.
Bueno, que ahora a lo mejor no serían tan noticia como en aquel momento, ¿no?
Se lleva mucho más,
claro.
Mucho más corbata y otras prendas. Bueno, pero claro, es el problema de la televisión. Yo creo que, porque es un problema, no es otra cosa. Había mucha gente cuando salía en antena y tal, pese a la hora, me decía: ayer le vi a usted, le vi. Siempre me entraban ganas de decir, y me escuchó, me vio.
Qué interesante, claro.
O sea, la imagen vence a la palabra.
Hombre.
En ello.
Y yeah.
Esto era. Vine y lo primero, bueno, yo le dije que no, rotundamente. Me llegué a casa y cuando le dije a él y a mi mujer que me habían propuesto, dijo: no se te ocurrirá. Digo: no. Estábamos en Nueva York, habíamos llegado de Berlín en el año 66 y esto era en el año 89.
Claro.
O sea, que llevábamos casi 24 años en Nueva York y estábamos muy bien y no había pensado nunca hasta jubilarme.
Yeah.
Así, pero al final lo hice. Es un poco largo contar. Pero
no, nos acordamos a partir de ahí, a partir del momento en que usted dice que sí, eso ya lo sabemos, porque es que le veíamos cada noche, o sea que es evidente. Señor Carrascal, otro día con más calma seguimos hablando, porque desde luego nos encanta escucharle y hemos compartido muchos minutos con usted, o sea que de verdad nos hace mucha ilusión poderle haber escuchado en este momento.
Muchas gracias.
Un abrazo grande, muchas gracias.
Para mí, sin embargo, no hay mucha diferencia entre los tres medios de comunicación,
yeah.
Prensa escrita, el otro, es información.
Claro.
Y cómo se da y qué se hace. Bueno, pero lo primero que me dijo Manolo Martín Ferrán, cuando ya dije que sí,
sí.
Y vine sin... yo iba con pies de plomo, vine y me dijeron: ah, vas a venir entonces, vente a mediados de diciembre de ese año, del 89,
ajá.
Y me di, Y fui, dice, voy a hacer una prueba. Dice, no, no haces una prueba, tú tal.
Te metes directamente.
Digo una cosa, no se te ocurra nunca preguntarme algo de eso. Tú has estado fuera mucho tiempo. Yo llevaba, antes de Nueva York, llevaba 9 años en Berlín, antes del muro y después del muro y tal.
Desde luego, señor Carrascal, es que tenemos que dejarlo. Me sabe mal porque es que la conversación es interesantísima y yo lo que voy a hacer es emplazarle a usted a seguir hablando en otro momento porque nos interesa mucho toda esa historia, porque además la recordamos perfectamente, ¿no? Porque trajo, importó toda esa otra manera de hacer, ¿no?
It's my day.
Claro, claro.
Mi día.
Señor Carrascal, un abrazo muy, muy fuerte. Muchísimas gracias.
A usted.
Hasta luego. Buenas tardes. José María Carrascal, sí. Que maco, no?
Sí, oi tant. Veig que té moltes ganes d'explicar la seva trajectòria.
Home, és que té una trajectòria. Sí. Clar, és que el problema, entre cometes, que avui tenim en aquesta secció, són tres, però són tres, no dos, tres persones que les tres tenen una trajectòria brutal. La de vostè, a més, entre d'altres coses, amb tota una sèrie d'inputs tan macos com a tenir la medalla d'or al mèrit a les Belles Arts, donada pel Consell de Ministres d'Espanya, la medalla d'honor del Parlament de Catalunya...
Sí.
Que bonic tot això, no, Roser?
La Creu de Sant Jordi.
La Creu de Sant Jordi, efectivament. Sí. Que bonic, no?
Sí. No, no, jo em fa molta il·lusió. Les medalles
i els premis,
vinguin d'on vinguin, que generalment han de gent agraïda i de gent que reconeixen la teva feina.
Clar.
I en tinc bastants. I em vaig fer una jaqueta de cartró.
Ah, sí?
Sí, grossa, com militar, eh?
Sí.
Amb tot de galons i estrelles per tot arreu, com de capità general.
Sí.
I m'he penjat totes les medalles.
Que bonic.
Totes. I fa riure molt.
Home, però ha de ser molt bonic. Això se la posa de tant en tant.
La tinc penjada a la paret.
Ja m'imagino.
Perquè és un medallero. Sí, els militars es fan una cosa que es diu medallero, que és un marquet, llavors hi ha com un coixinet a dintre de seda vermell i s'hi pengen les medalles.
Que bonic, eh?
Jo m'he fet el medallero de cartró.
Que bonic, que bonic. Està molt bé. Una de les coses que és magnífica és que el temps no passa de cara als nens, no? Per la resta, sí. O sigui, aquelles històries de les tres bessones continuen funcionant perfectament pels nens
petits. Sí, perquè les van passant per TV3 sempre.
Clar. Jo no sé si la persona que tenim a l'altre costat del fil telefònic...
Sí.
Que també va ser notícia tal setmana com aquesta, perquè durant el mes de gener de l'any 2012, de Goll de Gom...
Sí.
Hombre. Què? Poca broma, eh?
Sí, poca broma.
Omplia de rock català l'escenari del Teatre Victòria amb un musical que es deia A Cop de Rock. Jo no sé si vostè se'n recorda.
No me'n recordo, però bueno, és que eren les nenes que... No, ja no estaven.
Però atenció, perquè un dels cantants d'aquest A Cop de Rock, i ara sí que li sonarà i molt el nom, era ni més ni menys que Llorenç Santamaria.
Sí, com sona, oi tant.
Llorenç, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Doncs,
bona tarda.
Oi, quina il·lusió escoltar aquest mallorquí de fons.
Ai, sí.
Eh? Oh. Que només hi ha amb el bona tarda ja.
Que bonic és el mallorquí.
Com està Llorenç Santamaria? Com va la vida?
Bé, no està malament, tenint en compte com està tot, no? que està fet un desastre, moltes coses, i, bueno, i diguem que... De salut, anant bé.
Bueno, ja és... Tal qual tenim el panorama, ja està molt bé. Està bé de salut. Era l'any 2012, quan hi havia aquest A Cop de Rock al Teatre Victòria. De tota manera, clar, amb Llorenç Santamaria podem parlar de tota una trajectòria brillantíssima de música que ha esdevingut un referent per tota una generació, no, Llorenç?
Sí, a mi em sona moltíssim.
Oh, i tant, i tant.
Bé, sí, bé, la història de... Sóc part de la història, diguem, de la música...
No, és part de la història actual de la música, perquè continua al damunt dels escenaris, no?
Sí, el que passa que des de que hi ha pandèmia, un desastre per nosaltres.
Ja.
La gran majoria de músics i cantants és fatal.
Clar.
Que, clar, no podem cantar amb una mascarilla.
Ja.
I tot això m'ho ha fotut molt. Ara tinc previst començar una gira per quan se pugui, perquè, clar... Això ja fa 2 anys que volia començar-la, i quan estàvem ja preparant-la i tal, va venir la pandèmia. I vull dir que és molt difícil pronosticar quin dia podràs començar a fer feina, m'entens?
Ja. I entretant es va treballant, no? Què anaves a dir, Rosec?
No, anava a dir això que diu ell, que és un desastre. Hi ha a tanta gent que els hi ha partit la vida, això de la pandèmia, per no parlar dels que s'han mort.
No.
Vull dir, hi ha...
Un desastre.
Ara no mata, però...
Ha matat molt, eh? Sí, que ha matat molt. Sí. Llorenç, jo crec, no? Avui hem començat el programa saludant a un científic, no?, de l'ISGLO de Barcelona, que ens deia que, efectivament, podem començar a ser moderadament optimistes de cara al futur, no? Aquesta gira que està preparant ara mateix Llorenç Santa Maria, com serà?
Mira, farem realment els temes clàssics meus, no, de sempre. Inclourem algun de nou, però poca cosa, no? Perquè jo no he estat massa inspirat aquests dos anys. No, en canvi, hem vist gent, te recordes quan la gent sortia dels balcons i cantava?
No, i tant.
I hi havia gent que va compondre coses en aquella època i que estaven inspiradíssims.
Sí.
Però jo no, jo vaig ser totalment al revés. Jo estava enfonsat, tio.
Ja.
I què vol que et digui? Cada un és com és, no?
No, i tant.
Jo no ho veia clar. I clar, i no vaig, diguem que a nivell creatiu, no vaig fotre res durant aquests dos anys.
Ja.
I llavors, bueno, el que farem és el de sempre, les cançons que tothom coneix, i que en realitat al final és el que me demanen.
És que anava a dir, segurament quan un va veure o va escoltar, utilitzant les paraules que deia José María Carrascal fa una estona, no? Quan va veure i va escoltar a un cantant com Llorenç Santa Maria, vol retrobar-se amb els èxits de tota una vida, no, Llorenç?
Mira, això em passa a mi, que jo he fet moltíssimes coses, col·leccions de contes, però tothom em coneix per les tres bessones.
Per les tres bessones.
Com si fos l'únic que he fet, no?
Ja, bueno, això passa, no?
Em passa una mica i sempre acabem parlant de les tres bessones.
Bueno, però hauràs de tornar un altre dia per parlar de la resta,
sí.
De tota la resta de bessones. Persones,
sí, sí,
en aquest cas.
Sí.
Llorenç, creuem els dits per veure si efectivament, més aviat que tard, podem parlar d'aquesta gira i un dia en parlem amb calma aquí al programa. Ha estat un plaer enorme saludar-te. Moltíssimes gràcies.
Igualment.
Adéu, bona tarda.
Gràcies.
Adéu
a tots. Adéu. A mi m'ha fet molta il·lusió. Sí. Avui, el programa d'avui és un programa rodó en aquesta secció... Sí. El programa en si, però aquesta secció concretament barrejar la Roser amb José María Carrascal i amb Llorenç Santa Maria és
exacte... Quina barreja, oi?
Què t'ha semblat?
Molt bé.
No
molt
sou
bé.
Ben bé tres bessones.
No.
Però déu-n'hi-do lo bé que funcionen,
sí,
no?
Sí, i tant.
Tots els...
Bueno, perquè a més tu saps portar-ho.
Ah, gràcies.
Saps la manera de barrejar-nos.
Saps què estava pensant? Que efectivament han passat 50 anys, no em deies?
52
anys. I veus a les tres bessones i continuen sent absolutament d'avui. Continuen sent absolutament actuals.
A veure. Jo això em satisfà molt perquè penso que hi ha una feina molt important al darrere.
Ja.
Hi ha una feinada impressionant, no solament de mi, de molta gent. Va treballar moltíssima gent, va un moment que a Cromosoma només... Perquè es donava a animar per tot el món.
Clar.
Però a Cromosoma treballàvem 200,
Ja.
I no es parava mai, ni dissabtes, ni diumenges, ni les nits.
El món de l'animació...
Perquè, sí, quan hi ha països que s'animen a comprar la sèrie... La televisió és així, és trepidant, i s'havia de fer ràpid. Llavors, el doblatge a l'anglès, al francès, i català i castellà es feia aquí. Però la resta, cadascú feia al seu país.
Ja veus. Les tres bessones. Caram, és que no és una generació, és que jo diria que són ben bé dues
ja
o tres.
O
no sé quantes,
sí,
no?
Sí,
que hem... crescut amb la història d'aquestes tres nenes, de les tres bessones, que han estat una excusa perfecta perquè vinguessis avui a aquest programa.
Molt bé.
Ha estat un plaer, de veritat, Roser. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
S'ho ha passat bé?
Molt bé.
Sí?
Molt bé,
doncs,
i tant.
Doncs ha de tornar un altre dia.
Molt bé.
Val? Moltíssimes gràcies, Roser.
Adéu.
Caram, quin programa, Roser Capdevila, ni més ni menys. Ara fem una petita pausa. Quan tornem, l'escola de pares i mares ja estarà amb nosaltres i, a més, els parlarem d'un joc que ha revolucionat tot Lleida. Es diu El Joc del Marraco. Ara els explico el que és. Tornem ara mateix.
Ràdio Estel. Cada día hago deporte y vivo en movimiento con Artrohelp Marine. Artrohelp Marine es una fórmula exclusiva con colágeno marino, ácido hialurónico, glucosamina, condroitina, calcio, magnesio y vitaminas. Porque pienso en lo que conviene a mis huesos, articulaciones, músculos y piel. Compra ahora Artrohelp Marine y llévate de regalo Condrohelp Cápsulas. Recuerda, pide tu pack 2x1 Artrohelp Marine y Condrohelp Cápsulas. En herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Aconsegueix per 5 euros el calendari 2022 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb una selecció acurada de rutes espirituals per Catalunya. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 2777 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 2777. No és un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Això ho estem arrossegant des de divendres, que és quan ens vam assabentar de l'existència d'aquest joc que l'està petant absolutament a Lleida. Xavi Xalé, què tal? Bona tarda, Xavi.
Bona tarda, Toni.
T'ho agrada el joc de la Oca?
El joc de la Oca?
Sí.
Tiro porque me toca.
Sí.
Sí, sí, he jugat bastant.
Doncs ara resulta que tenim una versió que és... Jo la vull.
Ah, sí?
Jo la vull. Andrea de Castro, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Jo la vull, eh? El joc de l'Omarraco es diu.
Sí, el joc del Marraco, sí.
Explica'ns una mica què és el joc de l'Omarraco.
Pues, com bé heu dit, vosaltres mateixos és una versió del joc de l'Oca, però en la que s'ha substituït cada element de cada casella amb elements propis de la cultura de Lleida.
Però és preciós, eh? Jo he vist un parell de fotografies, és molt bonic com ha quedat aquest joc, eh?
Gràcies.
I això li hem de dir les gràcies a l'Andrea perquè és la il·lustradora que ha creat aquest joc. No, em diuen que hi ha pràcticament llista d'espera per aconseguir-lo, no?
Sí, ara mateix sí, perquè no ens queden exemplars i s'està imprimint, s'està fent la tercera edició ja.
Molt bé. I com són? El lloc d'oques, crec que dius, no dius d'oca, oca, tiro perquè em toca, sinó si trobo el marraco torno a tirar, no? Em sembla que és?
Sí, si trobo el marraco torno a tirar, que la Seu Vella és d'arriba.
Ah, que bonic.
És la casella final, és el nostre monument representatiu, la Seu Vella.
Que bonic, que bonic. I quins altres monuments veiem per al tauler de joc?
Doncs de tot, des dels diferents ponts de Lleida, la Llotja, que és el nostre Palau de Congressos, l'Ajuntament, la Universitat, la presó, evidentment, perquè hi ha una presó.
Lògic.
A l'Oca. Diferents fonts que hem substituït per daus, el nostre hospital, el castell temple de Gardeny, diferents, crec que les fonts ja les he dit. I llavors també hi ha festes, gastronomia, personatges com icònics de la ciutat, esports...
Que bonic. I això va... Com va néixer, això?
Doncs, mira, això va ser un projecte que es va fer... L'Ajuntament organitza cada any un projecte que es diu Creadors, que ajunta diferents... Bueno, posa en contacte artistes i artesans de la ciutat amb diferents institucions per a poder crear pues, merchandatge o diferents productes destinats a la venda, no?
Sí.
Tot turística.
Sí.
I jo me'n vaig apuntar fa dos anys, el 2020, i llavors me vaig quedar una mica amb el que van dir de l'Ajuntament de Turisme de Lleida i a la universitat, de que els hi feien falta productes per a nens.
Ah-ha.
I vaig pensar, tate, un joc... crec que és la forma més... el que més agrada, no? I a més vaig pensar, i si els nens aprenguessin sobre la seva pròpia ciutat jugant, no? Que és una cosa així molt pedagògica, molt didàctica.
Ah-ha.
Passa és que va venir el 2020, va venir la pandèmia.
Clar, tot comença i acaba la pandèmia, últimament.
Exacte, i es va cancel·lar el projecte i ho vaig deixar aparcat uns mesos, fins que em vaig adonar que s'havien disparat les ventes de jocs de taula durant la pandèmia, perquè la gent, a part de mirar sèries, també jugava molt a casa.
Clar.
I vaig dir, potser ara és el moment, no? Potser no està tot perdut. I la vaig decidir portar-la endavant en solitari, vull dir, sense el suport de creadors, i ho vaig treure jo sola i sembla que funciona.
Home, no, l'enhorabona, perquè veritablement és que ho ha fet, és molt bonic.
És molt xulo, ara que estàvem mirant la imatge.
És molt bonic.
És molt bonic.
Estèticament és molt bonic, i també la curiositat, no?, el fet que és de Lleida. Vaja, que jo, que no sóc de Lleida, tinc ganes de tenir-lo, m'imagino tota la gent de Lleida deu tenir.
Sí.
I aprendre jugant, que és molt important.
Clar.
Sóc la primera sorpresa.
Ja m'imagino. Andrea de Castro, de veritat que ja fa dies que teníem ganes de saludar-te. A veure quin dia fem una partida junts d'aquest joc del Marraco, d'acord?
I tant.
Moltíssimes gràcies i enhorabona.
A vosaltres.
Gràcies, bona tarda, adéu. Que bonic, no, la gent? A tu que t'agrada sempre parlar d'emprenedoria, gent que tira endavant, no?
I que, a més, que una idea d'aquestes característiques, doncs ella mateixa ha volgut tirar-la endavant i se n'han sortit. És a dir, no és un tal sols fet d'emprenedoria, sinó emprenedoria dintre d'explicar coses que de cara als nens i les nenes poden anar molt bé, perquè moltes vegades no coneixem la nostra ciutat.
Escola de pares i mares, és això el que obrim ara? Avui, el tema d'avui és... actualíssim, interessantíssim. Mira quina enquesta tinc aquí. És una
Hi ha moïníssim.
Sí. Una enquesta que ha fet una psicòloga, que es diu Belén González Larrea, l'ha fet amb més de 2.000 adolescents. Vull dir, és una enquesta seriosa. Realment, aquests nanos tenen entre 12 i 18 anys. Conclou que el 86% d'aquests nens i nenes, nois i noies, perquè no estem parlant tant de nens, segueix algun influencer, tot i que no tots cauen en el fenomen de la identificació. Què és això? Doncs persones que acaben confonent aquells influencers que segueixen a través de les xarxes socials amb amics seus, amics o amigues, perquè efectivament el consum d'aquest tipus de material audiovisual, d'aquests vídeos d'aquests influencers, d'aquests nois, d'aquestes noies, és una cosa molt propera, no?, que et veus amb el teu smartphone
i que els segueixen i que volen copiar i que pensen que tot el que diuen evidentment serà real. I et puc posar un cas ràpid i concís, és a dir, un cas de fa molt pocs dies, on doncs, aquests influencers de tant en tant efectuen sortejos del que sigui, perquè evidentment doncs, mouen marques publicitàries i mouen marques de roba o mouen marques de cosmètics, i fan sortejos, i a partir d'aquí doncs, els adolescents es volen apuntar a aquests sortejos, llavors doncs, entra el missatge de dir, és que potser t'ha tocat això, però deixa'ns el número de la targeta de crèdit.
Oh, però això és un altre tema. Clar, això,
llavors,
ja no estem parlant d'influencers,
estem parlant de mil històries. Exacte. Per tant, no és que l'influencer ho faci, sinó que a vegades se n'aprofiten de l'influencer per fer.
Bé.
I a partir d'aquí doncs, entren moltes dinàmiques que hem d'estar molt alertes. Hem d'estar molt alertes perquè realment, per una banda, es pensen que algú que no coneixen pot ser un amic i l'han de seguir, i per l'altra banda, algú que se n'aprofita d'aquest influencer per fer coses que no toquen.
Fixin-se que quan estàvem preparant aquest tema ens hem trobat amb un concepte que jo no havia escoltat en la meva vida, que és la relació parasocial.
Sí.
Què és això? Doncs és una falsa relació social que es desenvolupa vers un personatge mediàtic, sigui real o sigui fictici, i que percebem com si fos això, una persona molt propera, un amic, no? Francesc Núñez, què tal? Bona tarda, Francesc.
Hola, bona tarda. Molt bona tarda.
Com va la vida?
Bé, aquí aguantant, com tanta gent.
Com tots, oi? El Francesc Núñez és el nostre sociòleg de capçalera. Clar, és normal en una societat en la que cada vegada fem més relacions i no relacions, més consum també de les xarxes i d'aquest tipus de plataformes, doncs que augmentin, no?, aquest tipus de...
Sí.
Relació. És que no vull repetir la paraula relació, però és una relació.
És una relació, Toni.
Sí.
Sí, cada cop vivim més amb la pantalla, cada cop el món virtual és més ampli, cada cop fem més coses, per no dir que gairebé les fem totes, o que totes les podem fer, i els joves també, i ells, a més, han nascut, ho hem dit molts cops, això, en aquest món, i, per tant, normalíssim, no hi ha per ells molta... De vegades no hi ha indicis per diferenciar una realitat de les d'abans, per dir-ho així, amb una realitat en el món virtual. I allà estan, i té poder emocional, és això, les relacions aquestes para normals o de para socials, no? En el sentit de que no són les típiques d'una relació d'amistat quan tu tens algú allí i el coneixes cara a cara, no? Són relacions en la xarxa, és com un amor platònic, no?
Clar.
Coneixes un actor de cinema, d'aquella pel·lícula, clar, allí existeix, aquella persona hi és a la pel·lícula i t'emociona. El tema és aquest, t'emociona. I les emocions que sents són reals. Clar. Doncs en aquesta gent, les relacions que tens i les emocions que et fan sentir, el que et diuen, també t'afecta i t'arriba al cor.
I també, no pot existir un àmbit de que aquests adolescents, aquests nens, i no tan adolescents, perquè estàvem parlant fins inclús de 18 anys, doncs també poden desenvolupar un paper virtual que no és el rol o no és la realitat que tenen. És a dir, dintre d'aquesta relació, jo diria virtual o com li vulgueu dir, també aquest adolescent pot demostrar algú que li agradaria ser i no és. I a partir d'aquí, doncs, desenvolupa un altre àmbit, jo diria, psicològic molt important, no?
Sí, també és possible aquestes dobles vides. Second Life, hi havia un joc, bueno, un joc,
i tant,
un espai de relació que bueno, encara s'aguanta i n'han aparegut d'altres semblants, no?, d'aquesta possibilitat.
Home, el metaverso, sí. No?, que està per venir,
sí.
Però és exactament
sí.
Això, no?
Sí, és això, tu pots tenir una second life o no, bueno, second i tercera i quarta i moltes dimensions diferents de la teva realitat. Però és això, no deixes de ser tu, eh? També la vida real pot jugar diferents papers i no ens comportem igual que quan estem amb uns amics que amb uns altres o amb els pares o amb el col·le. Això, els éssers humans tenim aquesta pluralitat de maneres de ser. El que passa és que aquests espais ho potencien molt, ho faciliten molt, és molt fàcil jugar això a ser d'una altra manera, a tenir unes expectatives diferents i clar, també és un món de decepció, de fracàs, de que les coses després no acaben resultant com et pensaves que eren.
No, i que el caràcter i la manera de ser d'aquests adolescents pugui estar o veure's molt alterat segons amb què, no? Per tant, com que som una escola de pares, i jo diria, clar, els pares, com i de quina manera podem ajudar en aquest àmbit?
Molt, molt complicat. Sí, s'ha d'explicar, s'ha d'explicar de la mateixa manera això, els influencers, ni tot el que diuen és veritat, ni tot el que diuen ho diuen amb bona intenció, i això no vol dir que siguin malintencionats.
Deixa'm que jo afegeixi una cosa, Francesc.
Sí,
ni tots són de la mateixa manera. És a dir, és que d'influencers n'hi ha tants.
Exacte.
N'hi ha tants i tantes, vull dir, és que...
El tema és això, donar capacitat crítica, criteri, aquesta és la paraula, tenir criteri per saber distingir, per saber seleccionar, perquè la vida està feta d'això, d'aquests encontres, d'aquestes relacions, també les virtuals, i és molt important que distingeixis entre les que te senten bé, les que et fan bé perquè et fan millor, perquè et sents més a gust amb el món, perquè et donen a tu informació i coneixements, d'aquelles que no t'estan ajudant massa amb res, no? Que no t'estan fent créixer, que no t'estan deixant aprendre a distingir això, el que et convé, el que et fa millor del que no.
Per
això és molt difícil.
El Xavi ha dit una cosa que m'ha semblat molt interessant fa un moment, no?, quan deia la relació dels influencers amb les marques. Perquè efectivament tot el que és el mercat publicitari ha canviat substancialment, no?
És del que viuen.
Clar, i estem parlant de nanos que fan vídeos des de casa seva moltes vegades, que tenen, pues jo què sé, l'altre dia teníem aquí Amir Raissa, que només a TikTok té 400.000 seguidors, i no estem parlant d'una de les que més seguidors en té, hi ha gent que té milions de seguidors. Aquí, clar, hem d'anar en compte segurament de veure a qui segueix el nostre fill o filla, perquè evidentment seguir un influencer no és ni bon ni dolent. Hem de veure quin tipus d'influencer és i què és el que propugna, no?
Sí, el tema és això, amb què t'influencien, no?
Exacte.
El tipus d'influència que t'estan donant. I és molt difícil poder desmentir el que t'estan dient, perquè, clar, tenen això, el poder del mitjà, tenen el poder de la credibilitat, els milers de seguidors, no? A mi moltes vegades, jo segur que ho hem viscut tots, no? Els meus fills em desmenteixen a mi coses que els hi puc estar dient, perquè és que, papa, que esto lo he visto en TikTok, o lo he visto...
Que no t'enteres, que no t'enteres que esto... no t'enteres, exacte.
El poder de veritat que té el mitjà és molt gran. I això, el poder de veritat, això que et diem ara la postveritat, perquè t'estan dient allò que tu vols sentir, t'estan confirmant el molt com tu el vols veure, i això et dona seguretat, això et fa sentir bé. Clar, llavors, desmentir, no? Criticar, posar en dubte allò que t'estan dient, que a tu t'agrada tant que t'estiguin dient i que t'ho estan dient d'aquella manera, no? Però aquest és un problema. Plató ja deia, ostres, molt difícil algú que t'està donant caramelos per curar-te, dir-li que no, que t'has de prendre una medicina amarga, no? Yeah. Ho tens molt fotut per combatre amb aquest, no?
I tristament aquest món va a més. És a dir, sí. no és un fet de que el ventall de probabilitats es quedi entre el que deia el Toni abans, entre 12 i 18 anys, sinó que va a més, que després dels 18 hi ha moltíssima gent que també continua penjada dintre de vintenes i trentenes d'edat perquè realment doncs, necessiten o perquè no tenen aquesta efectivitat real i la busquen de manera virtual. Cada cop això pot preocupar més, no?
Sí, clar, és el món cap al que anem. El perill del món cap al que anem és que és el poder de seducció d'aquests espais. Mira, encara diuen que hi ha no sé quants milions de persones que creuen que les eleccions van ser un engany i no es baixen del burro. Hi ha gent que segueix, les americanes, vull dir, segueixen defensant perquè tu escoltes i acceptes el que t'agrada sentir i escoltar. Aquest és el poder d'influencers, marques, partits polítics i tot això que anomenem els fake news, no? Perquè sents coses que les vols sentir, et confirmen la teva realitat. Com has de negar això?
Clar, però en realitat enfoquem això com si fos una cosa nova i segurament el que canvia, Francesc, és el suport i la nomenclatura, no? Ara li diem influencer, però això ho hem vist tota la vida.
I la difusió, Toni.
I la difusió, completament d'acord. Completament d'acord.
No és el mateix 10 persones que entrar amb 400.000 dins d'un TikTok.
Està clar.
És a dir, la difusió i la possibilitat de poder, entre cometes, doncs, arrastrar una sèrie de gent, no és el mateix el que teníem abans que el que existeix ara.
Està clar. A més, tota l'època de la pandèmia, Francesc, segons diuen els estudis, en aquest cas ha estat determinant, perquè, efectivament, això m'ho deia un amic, no? És inhumà el que hem fet amb tota una generació de nanos tancats a casa seva, no? Gent molt jove que, en realitat, tenia ganes d'estar al carrer, rient, passant-s'ho bé, fent una mica destrosses en el millor sentit de l'expressió, I que les hem tancat a casa durant un munt de mesos. Segurament això ha facilitat també, no?, aquest emmillarament en el que serien els grans ídols de les xarxes socials,
sí,
no?
Sí, ho ha potenciat i ho ha multiplicat per molt, no? I el que en un moment es podia viure, menys mal que tenim això, perquè és veritat, en alguns casos, menys mal que hem tingut aquesta relació potencial o virtual,
clar,
no?
Clar.
Però, clar, també el menys mal, quan es converteix en millor això que l'altre, és el problema. O sigui, un robot sexual en un moment donat pots dir menys mal que el tinc, però clar, quan dic no, prefereixes la relació aquesta amb un robot que amb una persona de carn i ossos, aquí és on està el problema. I el perill és aquest, no? Que ens acabem acostumant, que ens acabem trobant tan a gust amb aquest tipus de relacions, les d'amistat a la xarxa, entre cometes, totes les cometes que vulguis, que les preferim a les altres, no? Perquè és veritat, són més còmodes, les trenques quan vols, no et comprometen, no t'impliquen, no tens que esforçar-te. L'amistat, justament la diferència és això, no és una cosa unidireccional, és una virtut, és una virtut en la que cal esforçar-se, cal currar-s'ho, per dir-ho així, no? Cal fer coses per l'altre, perquè això és benevolència, és voler per l'altre el seu bé. I això no es dona a la xarxa, és molt difícil que es doni, perquè no vol dir que no hi pugui haver relacions i coneixements i converses, però hi ha poc aquesta relació mútua de benevolència, d'esforç de l'un per l'altre, no? Perquè és fer clic, sortir de la situació, de la relació, és molt fàcil. El compromís és molt petit, el que t'exigeixen aquests espais. Jo crec que aquest és un dels grans problemes. Però això creix, i cada cop ens agrada més, i cada cop hi ha més gent que prefereix això que l'altre, perquè l'altre és un gran esforç.
És el gran canvi de veure la reacció personal que pot tenir algú davant teu, davant d'un emoticó, no? del sentiment que et pugui dir a través d'una guinyola. No?
Clar, o sigui... però això també ens passa als adults, no? Perquè estic pensant que jo, per exemple, jo tinc reunions des de fa molt de temps, des que va començar la pandèmia, amb gent que porto treballant junts potser 2 anys... i ara estic pensant que no ens coneixem físicament. Clar, això pels adolescents passa exactament... o els nens passa exactament igual.
Sí, però la gran diferència és una relació de feina.
Sí, sí, no, el que vulguis, el que vulguis.
Amb una relació d'aquestes característiques.
Però que en qualsevol cas, sí cert, això ens ajuda a fer habitual la pantalla com una manera de relació, no? Com una manera de relacionar-nos, la qual cosa facilita encara més aquesta confusió, no, Francesc?
Sí, sí, perquè és una manera de relacionar-nos i que cada cop és més la manera de relacionar-nos. Cada cop la vida dels humans passa per les pantalles. I aquest és el gran perill, no? Que ens acostumem tant al tipus de relacions que tenim en aquests espais que les altres se'ns facin incòmodes, no? Que les altres se'ns facin molestes, perquè aquestes són molt senzilles. I això implica molt poc compromís, molt poca implicació en el món, no? Pots estar allà i sortir quan et molesti, quan et sentis a disgust. En canvi, això, quan estàs cara a cara amb algú, has de donar la cara si la cagues, no? I aquí, en canvi, pots fugir sense que et passi res. És aquest surfejar, la paraula és bona, sí, sí. Perquè vas per la superfície. No tinc cardines amb la vida, amb la relació amb l'altre, no?
I, Francesc, davant d'aquest perill que dius, jo com que sóc una mica pragmàtic, i el Toni em coneix, i com que tenim mares i pares que ens estan escoltant, sí, quan abans deies gestionar una mica i saber una mica com i de quina manera els fills i les filles estan desenvolupant aquest tema. Nosaltres mai parlem de consells, perquè no som ningú per donar consells, però sempre intentem donar suggeriments que puguin ajudar. Tu quin suggeriment ens podries donar de cara a abordar aquesta situació amb els nostres nens i nenes?
Per més que costi molt, a limitar. Jo crec que s'ha de començar, començar a ser capaços de limitar, i també és veritat, hauria a donar alternatives, que això és difícil, no? No, els nens, si són petits, encara crec que tenim poder de donar-los alternatives en quant a les explicacions, a les accions, a les relacions a tenir i a fer, no? Ahir vaig aconseguir que el meu fill preferís estar amb nosaltres veient una pel·lícula, perquè la comentàvem, estaven rient, que jugar a la PlayStation, quan sempre, moltes vegades, diu... és l'hora, ja puc, perquè li tenim un límit, no? Llavors, ell normalment prefereix la PlayStation que estar amb nosaltres, amb els seus pares, veient una pel·lícula, fent una altra, o jugant. Això, els jocs de taula, que ho hem intentat. Però no et pots rendir. I tu has d'oferir aquesta alternativa i has de fer que sigui atractiva. Més atractiva que la PlayStation. I no és fàcil, però ho has d'intentar. I limitar, i posar límits. Costa, perquè això és una guerra i generarà malestar, però ho hem de fer.
Escolta, prenem nota, Francesc.
De 4 a 7.
Clar que sí. Francesc, una abraçada. Cuida't molt. Fins aviat. Gràcies. Bona tarda. És el nostre sociòleg de capçalera. En Francesc Núñez. Xavi, seguim la setmana vinent.
Vinga, fins la setmana vinent.
Bé, senyores i senyors, seguim demà. A partir de les 3 de la tarda tornem al Tot anirà bé de Ràdio Estela. Salutacions en nom de l'Albert Barba, l'Andreu González, la Núria Ros, l'Oriol Francisco i el José Matosas. Recordin que demà ja serà dimarts. Dic ja serà dimarts, com si ja ho tinguéssim pràcticament fet el tema. Però ja serà dimarts, ja no serà dilluns, ja estarem més a prop del cap de setmana. I quan siguin les 3, tindrem aquell neguit dins el cos d'estar convençuts que ens ho passarem superbé durant 3 hores, amb interès, amb gent, amb persones, amb arguments, amb maneres de créixer, que és del que es tracta. Que acabin de passar un molt bon dilluns i abriguin-se, que les temperatures continuen baixes. Fins demà, bona tarda.
Ràdio Estel.
No és un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.